et proposa una entrevista. Escolta l'entrevista amb Xavier Vinader.
Bona nit, Antoni Dalmau.
Hola, bona nit.
Antoni Dalmau, 58 anys, fill d'Igualada, llicenciat en dret, l'any 1972, durant el franquisme, professor de català, regidor a l'Ajuntament de la seva ciutat natal durant dos períodes i de Barcelona entre el 83 i el 87, diputat provincial i president de la Diputació de Barcelona els anys 1982-1987. Després, a partir de 1988, diputat al Parlament de Catalunya, vicepresident d'aquesta mateixa institució i president de la Comissió de Política i Cultura fins al 99. És president de la Fundació Teatre Lliure, Teatre Públic, a partir de 1988 i el 2003 va ocupar també la vicepresidència de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga. Col·laborador regular de diversos mitjans de comunicació, entre altres aquesta casa, el Periòdico de Catalunya, TV3. És professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Però Antoni Dalmau l'hem citat en aquesta taula no per parlar de política, sinó per parlar de llibres. I de llibres n'ha escrit una pila. El primer, l'any 1985, Pels camins de la història d'Igualada, que va rebre el Premi de la Crítica Serra d'Or. Després, 17 o 18 més, entre els que hi ha assajos, com Materials d'obra, o el 87, o Cartes a un jove polític, el 2000, novel·les històriques, com Terra d'oblit, El vell camí dels càtars, editada el 77, i primer premi Néstor Luján de novel·la històrica, Una escapada al país dels càtars, Una guia de viatge el 2002, El testament de l'últim càtar el 2006, o altres llibres com L'amor de lluny i Primavera d'hivern el 2005. Els seus dos últims llibres han encetat una temàtica diferent, la dels anys on Barcelona va començar a ser coneguda com la Rosa de Foc, els anys de l'anarquisme, del pistolerisme i dels els aldarulls quotidians al carrer. El Carrull, Viure del terror, a la ciutat de les bombes, 1901-1908, ha aparegut l'any 2008, i Set dies de fúria, Barcelona i la setmana tràgica, juliol de 1909, que encara està en calent. Són les últimes contribucions que ha fet Antoni Dalmau a un període que va marcar aquesta ciutat per sempre més. Antoni, què tal? 100 anys després d'aquella revolta popular que va ser la setmana tràgica, què creus que queda d'aquell fet amb el record col·lectiu d'aquesta ciutat?
Jo crec que poqueta cosa. És a dir, encara que 100 anys, segons com se miri, són pocs anys, perquè sobretot quan mires la Barcelona d'aquella època et sembla mentida que només n'hagin passat 100, en realitat tot ha canviat molt. I jo crec que la gent d'ara, si llegeix un llibre com aquest i no en sapigués res, diguem, al·lucinaria completament de veure una ciutat amb aquella efervescència, aquella ebullició i aquella capacitat d'arribar a una situació revolucionària pràcticament en 4 dies com a resultat d'una protesta. Em sembla que el barceloní, com a molt, té la idea de que aquesta és una ciutat que tradicionalment doncs, ha sigut agitada, que ha tingut una història convulsa a vegades en la seva història, però potser tot això s'acaba una mica en la Guerra Civil i després, clar, amb la llosa del franquisme durant tants anys i després l'increment de la vida, del nivell de vida i tot això, i la societat aquesta de la qual vivim ara, tot això em sembla que ha quedat bastant arraconat.
Què porta el teu llibre a la nombrosa bibliografia que hi ha sobre el tema?
Sí, jo no vaig pretendre pas presentar coses noves. N'hi ha algunes, sobretot en les biografies dels protagonistes, que potser és una part que no s'havia tocat en cap altre llibre, però la resta és voluntàriament un llibre de divulgació. És a dir, que el que vaig fer és llegir-me tota la bibliografia existent sobre la setmana tràgica, que n'hi ha de molta i de molt bona, i algun llibre de referència, per exemple. Hi ha el llibre de la Connelly, del John Connelly Holman, que ja fa té uns quants anys, però que és un llibre que no ha estat millorat encara ara. I doncs això, vaig llegir-m'ho tot i ho he procurat resumir d'una manera curta i entenedora. Ben bé, donar a la gent els elements suficients com perquè amb una certa facilitat pugui assabentar-se de què va passar.
Queden incògnites per per desvetllar d'aquell període?
Molt poques, molt poques. Jo crec que, no, que, jo crec que en el futur, sobre la Setmana Tràgica, es podran produir, si es vol, noves interpretacions, perquè la història sempre es pot tornar a reinterpretar en funció de l'evolució mateixa de les societats, però novetats de fets pròpiament, em sembla que està molt, molt exhaurit.
La investigació va ser complicada? Hi ha arxius a l'abast?
En aquest cas, pel meu, pel que, d'aquest llibre concretament, no em va fer falta, perquè, com he dit abans, és un llibre de divulgació, i per tant no pretenia oferir novetats que s'hagués sabut que existien, evidentment les hauria explorades. Però també he vist que en els llibres que han sortit ara, que n'han sortit una colla, per cert, arran del centenari, tampoc hi ha gaires novetats. És a dir, potser un dels temes que no s'ha acabat de tocar prou és l'esclat de la Setmana Tràgica en les poblacions que no són Barcelona, perquè hi va haver unes 20 o 25 poblacions catalanes en les quals també va haver, no solament en alguns casos, també crema d'edificis religiosos, sinó també que aixecaments de línies de ferrocarril o de tombar línies d'electricitat o incendiar les barraques dels burots, etc, etc. Això hi va haver bastant mullader i potser es podria, sí que encara hi hauria alguna cosa per investigar.
Com es va poder estendre aquesta mena de rebel·lió espontània que tampoc tenia dirigents ni objectius clars fins... Com es va estendre en aquell moment?
Es va estendre perquè hi va haver una indignació popular espontània molt, molt real i molt crua, que és que, esclar, a veure, l'origen primer de tot això va ser la crida dels nois de Barcelona perquè anessin a la guerra a l'Àfrica. S'ha de tenir en compte que feia relativament pocs anys que Espanya havia perdut les seves colònies, que molts nois també hi ha catalans i d'altres llocs, naturalment d'Espanya, havien deixat la pell en aquella aventura que va ser un desastre, i per tant el record vivíssim en moltes cases encara de la guerra. A sobre, els soldats que es van cridar per una guerra molt impopular, perquè era la guerra del Marroc era només per defensar els interessos de les grans fortunes espanyoles i catalanes en les mines del Rif, i això, evidentment, a nivell popular tenia molt poca predicació, i per acabar-ho d'adobar es van cridar els reservistes. És a dir, no els soldats de lleva que els podia tocar, sinó soldats que ja havien anat a la guerra. Per tant, eren soldats que, a més, no tenien garantida cap mena de pensió en cas de defunció, que deixaven la seva família completament abandonada i sense recursos econòmics. La suma de tots aquests elements, la mala, diguem, la poca habilitat i el poc tacte, diguem, a l'hora d'afrontar aquest reclutament, que a més era ja impopular, va fer que aquí hi hagués un clamor d'indignació general. I aquest clamor d'indignació general es va expressar primer en una vaga que va durar un dia i va tenir molt èxit, molt més del que es podia pensar, i a continuació amb una mena de revolta espontània que es va anar allargant durant una setmana fins que va morir en part per ella sola i en part perquè van sortir els canons de l'exèrcit al carrer, no ens enganyem, i van acabar amb la història també.
I com es va passar d'aquesta explosió espontània a una explosió anticlerical? I es van començar a cremar edificis religiosos.
Efectivament, això és una de les coses que sempre ha cridat enormement l'atenció. Per què no es va cremar cap fàbrica, ni cap casa de cap burgès, per exemple, ni cap centre oficial? Això és extraordinari. Doncs perquè aquesta és una revolta que efectivament no va tenir ni dirigents ni causa. El drama d'aquesta revolta és que no tenia una causa, tenia un origen, però no tenia una canalització, vull dir. És a dir, no perseguia un objectiu concret. Es podia haver proclamat la República, es podia haver intentat fer la, no sé, la Revolució Social, però tot això no es plantejava. Es va anar oferint la direcció del moviment amb líders polítics i es van anar escaquejant tots l'un darrere l'altre. I aleshores, al final, bastant per acció dels lerrouxistes, els del Partit Radical de l'Alejandro Lerroux, es va canalitzar cap als edificis religiosos. Per l'anticlericalisme d'aquesta gent, que aquests el practicava, el Lerroux es va dedicar molt a abonar un sentiment que, per altra banda, ja era molt present en la població. L'anarquisme també tradicionalment havia estat profundament anticlerical i hi havia un pòsit. L'Església gaudia d'uns beneficis, d'uns privilegis extraordinaris, s'havia apoderat gairebé per complet de l'educació i, per tant, del control de la formació de les futures classes dirigents de la societat, etc, etc. La suma de tots aquests factors, però sobretot la inducció per part d'alguns lerrouxistes, va ser que es canalitzés cap a l'anticlericalisme, amb un morbo afegit, que és que amb l'Església Catòlica d'aquella època, darrere el misteri dels convents, de clausura, de la vida que portaven les monges, fins i tot hi havia hagut obres de teatre molt populars a l'època, que s'ocupaven, que alimentaven aquest morbo.